Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig. Cada dia a les 10 i 5 del matí, entrevista amb els caps de llista. Dilluns, Joan Font de la plataforma Calera. Dimarts, Antonio Espuny, Compromís per la Cala, candidatura de Progrés. Dimecres, Jordi Gazzani, Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Dijous, Adrià Figueres, del Partit Popular de Catalunya. I divendres, Joan Pere Gómez i Gómez, de Convergència i Unió. A les 10 i 5 del matí, cada dia, entrevista amb els caps de llista. Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de la Cala RTV. Tal com anunciàvem a la nostra entradeta, avui és el moment d'oferir-vos la segona de les entrevistes d'aquesta campanya electoral en els candidats al llarg d'aquesta setmana, també repartits per ordre dels resultats en les passades eleccions municipals. Per tant, avui toca entrevistar el cap de llista de la plataforma Calera, el senyor Joan Font i Ballesteros, que ja el tenim amb nosaltres, a punt d'afrontar, a diferència de l'entrevista de la setmana passada, una entrevista amb més contingut polític. Senyor Font, benvingut, què tal?
Bon dia, molt bé.
Per què han escollit a la plataforma Calera el lema "Per la Cala de tots"?
Perquè la configuració de les persones que formem la candidatura, que són gent lliure i amb un pensament ideològic personal i intransferible, ho volem transmetre a la població, que també hi ha molta ideologia diferent, i per tant aquest eslògan va relacionat amb el que volem fer com a grup, ho volem aplicar al poble en general.
S'hauria de limitar la durada dels mandats dels càrrecs polítics, com ara alcaldes o regidors? I si és així, per a vostè quin seria el període ideal?
En principi, jo crec que sí, que 8 anys un alcalde hauria d'estar limitat, però bueno, com que no està, doncs cada un posarà el que cregui. I després jo el que faria és que també els mandats, en vez de ser 4 anys, siguessin de 5. Perquè quan entres un equip nou, ja tens que estar al corrent de tot i et passa un any. Si tens que fer alguns projectes i després quan els tens que executar, pràcticament els 4 anys passen. Per tant, sí que limitaria el mandat a 8 anys i també el període d'acció de govern, en vez de ser 4, 5. Que seria un any per a posar-te al corrent, sempre que hi hagi un canvi, evidentment, al corrent, i doncs ja tens 4 anys per a poder planificar i executar el teu pla d'acció municipal.
Els polítics han de respondre, o els càrrecs polítics han de respondre per les seves decisions davant de la justícia?
Pues jo crec que, per a mi, la llei té que ser, que no està, però tenia que ser, clar, és a dir, un equip de govern, un alcalde, té que donar compte, però, claro, el que estem veient que quan s'administren els diners de tots, pues a vegades hi ha molt poca responsabilitat d'administrar bé. Per què? Perquè tots depenem dels vots, no? I per tant, això és com una clientela, no? Com més demanes, pues, a vegades no pots fer-ho perquè realment la situació econòmica no és la més adequada, però se fa igual i després quan entra l'altre se troba, com ara ens trobarem a l'Ajuntament, pues, se troba que tenim un endeutament desorbitat, no? Llavors sí que hauria que donar responsabilitats, no dic penals, si no fas una cosa malament, però sí quan una persona ha fet una mala gestió manifesta i que no ha tingut un control de la despesa pública i s'ha fet coses més del que el poble podia necessitar, hauria que tindre una responsabilitat civil i és una inhabilitació del càrrec per irresponsabilitat dels usos dels diners de la gent. Això jo crec que ha d'estar regulat, però com que la partitocràcia, evidentment, pues, està muntada pels partits oficials, pues, això aniria també en contra dels seus propis interessos i no es faria. O sigui, tot el que està passant avui en dia al carrer, la indignació que hi ha, que es manifesta, és perquè hi ha que haver un canvi de gestió total del que s'ha fet fins ara, no? Però, clar, ja veurem quina força tindrà aquest moviment social que hi ha al carrer si es transforma, a l'hora de veritat, en un canvi de transformació social que necessita aquest país.
El procés sobiranista, el 27 de setembre tenim unes eleccions, hi ha qui pensa que el 24 de maig és una prèvia d'aquestes eleccions. El procés sobiranista influirà en el vot dels ciutadans en aquestes eleccions municipals?
Home, sempre pot influir, molt o poc, jo no sé hasta que cert punt, però suposo que sí que pot influir perquè, evidentment, pues, aquí està, no? I la pròpia dinàmica del procés pues, pot influir. Considero que influirà, però no tant com alguns diuen, no? Però sí que pot influir i en certa manera pot condicionar el vot dels dos partits que han signat este manifest, no? Els que no ho han signat pels motius que nosaltres ja vam dir al seu moment, pues, potser estem en detriment d'este vot que considera que l'Ajuntament, o sigui, el que són eleccions municipals i el sobiranisme va unit. Jo considero que no, jo crec que una cosa és la gestió municipal i l'altra cosa és el procés, però bueno, jo respecto totes les opinions i accepto el que pugui passar el dia 24 si algú ha votat en clau sobiranista o del procés en lloc de l'interès del propi municipi que és l'acció de govern, pues bueno, és lliure de fer el que vulgui i per tant ho tindré que acceptar.
Aquest procés sobiranista creu que influirà en el cas de condicionar pactes posteriors als ajuntaments?
Pot ser un element, perquè la pressió que tenen els dos partits que l'han signat, pues, evidentment, els dos partits que l'han signat ja tenen un 50% de punt en comú. Estem parlant d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Per tant, ja tenen un 50% perquè ho han signat amb totes les conseqüències, no? Per tant, ja tenen un punt de partida en què el 50% de lo que ells consideren, perquè evidentment ho han signat i a més alguns ho han portat a la llista, ho porten al seu programa electoral i altres pues, ho han amagat, però que ho han signat. I, per tant, és un punt de partida perquè es puguin arribar a acords el dia 25, però bueno, és una qüestió d'ells, vull dir, jo aquí no puc respondre, però que sí que estan units amb aquest procés. Per tant, això facilita el camí a lo que pugui ser un pacte de govern aquí.
Ha imaginat com serà el dia després de les eleccions, el 25 de maig?
Pues sí, només m'imagino un escenari que he tingut una hora màgica absoluta. Aquest escenari jo el tinc... no jo, els meus companys ho tenim present. Però primer hi ha que passar el dia 24 i després el dia 25 ja farem una anàlisi dels resultats i en fi, i com que no per la majoria absoluta, doncs ja el nostre grup ja decidirà el que tinguem que fer al seu moment.
Parlem de la gent de la seva candidatura. Descrigui'm la llista de la gent que
l'acompanya.
Perfil, no?
Sí. Perfil de la nostra candidatura. Doncs bueno, un perfil, jo diria que no és ni tècnica ni política. No? El perfil és d'una personalitat pròpia, pel que he dit abans, són gent que cada un té la seva idea, ideologia pròpia en quant al model de país, però que estem units, i som lliures, estem units per un projecte comú que és la Cala. I en aquest sentit van confeccionar un programa real, concís, de 72 punts, que està limitat per la situació que ens trobem a l'Ajuntament. Per tant, no podem prometre coses que no podem complir. Per tant, personalitat pròpia i compromesa en l'interès col·lectiu del nostre poble.
Incorporaria al seu programa de govern una bona idea o projecte d'un altre partit?
Evidentment. Nosaltres posem sempre per davant de tot l'interès col·lectiu d'un poble. I si una cosa és important pel poble i considerem que se pot executar i que es pot realitzar i és bo pel poble, evidentment, vingui d'on vingui, nosaltres ho acceptaríem. Sí.
El deute municipal ha estat un dels cavalls de batalla, o està sent un dels cavalls de batalla d'aquesta campanya. No s'acaben de posar d'acord amb les quantitats, però sí que aquestes són importants, que és elevat. Dos preguntes en una. Primer, s'hagués pogut evitar, creu vostè? I segon, com s'ho faran si governen per reduir aquest deute després del 24 de maig?
Que s'hagués pogut evitar, clar. Convergència i Unió en 12 anys de govern va triar un model que és fer una Cala gegant en equipaments però amb peus de fang, poc consistent, i això és un model de poble que jo no comparteixo. El poble de la Cala es mereix tot, però dins les seues possibilitats, i això pues, se paga, és a dir, se paga pues, una residència que, ho dic per un cas, que és la tercera per a mi obra faraònica que s'ha fet, està tancada. Crec que aquesta residència no és el model que jo crec que necessitaria el poble. Un centre de dia per atendre les persones grans, i aquest model de residència ho poses en Post, ho poses a Tortosa, ho poses a Reus, perfecte, però que és un poble de 7.300 habitants. Per tant, este ha sigut el model que ens han triat i això té les seves conseqüències en moments de crisi, eh? En moments de crisi, que els ingressos de l'Ajuntament han baixat moltíssim pel tema immobiliari, pel tema de construcció, és a dir, ha hagut una planificació mal feta i una gestió mal feta i que el model de poble ha sigut aquest. I això porta unes connotacions tremendes al nostre municipi que ha sigut aquest deute important. Nosaltres hem especificat el deute molt puntual, tot s'ha tret de l'Ajuntament, no, hem especificat els 37.069.000 euros que hi ha i després també el que tu dius, la segona pregunta, com se pot treballar amb això, de reduir el deute? Per a mi només hi ha un motiu. Evidentment que l'Ajuntament ha aconseguit patrimoni municipal a través de la cala gestió per un preu molt alt, que ha executat en 5 anys tots els plans parcials que tenia que fer en 20 anys. Per a què? Per a adquirir el 10% de perfil de mig. Això ha augmentat el patrimoni. Però és que ara mateix l'equip de govern ha posat en venda parcel·les i aquestes parcel·les no tenen cap valor perquè no hi ha demanda i, per tant, a curt i mig termini aquest patrimoni no té cap valor. El problema serà, no és per a mi precisament el deute municipal reconegut com a deute bancari. El problema és com pagar 2.102.000 euros de la residència en 26 quotes ja impagades amb una demanda judicial, com pagar el rebé que devem de 690.000 euros a finals d'any perquè ara ja no és el rebé, sinó el copate, amb interessos de demora, i també serà, que vaig dir l'altre dia a la nostra presentació, hi ha una sentència ferma i recurrible, i és que la desqualificació de Port Olivet, almenys a la part que li corresponia a l'Ajuntament d'aportar, que tenia dos parcel·les, les quotes d'urbanització que el promotor ho va fer, hi ha una sentència ja irrecurrible que té que pagar 674.000 euros. Estos diners que he dit, 674.000 euros, 2.100.000 euros, més el rebé, se'n van als 3 milions. Això estic pagant guany. A mi el que em preocupa és això, i la residència fonamentalment, perquè estic obrir.
I com s'ha de fer això?
Mira, jo penso... Hi ha molta gent que diu, home, si un equip de govern que ha governat 12 anys vol fer una obra d'aquest tipus i no té lligat la concertació de places, per a mi és un error. Però bueno, hi ha altres grups que poden dir, i no dic per qui, que si no cada un fa el que vulgui, escolta, mira, com que el Parlament de Catalunya nosaltres te donem suport pel procés al tema dels pressupostos de 2015, anem agafats de la mà i resulta que agafarem, ja que surten moltes vegades a les fotos, ara surten en fotos firmant coses, no sé quines coses vam firmar, però que surten, com que estem en precampanya, doncs agafem-ho de la mà i anem a la Generalitat i agafarem el senyor Junqueras o el senyor Mas i la consellera, i és que l'Ajuntament té un edifici aquí que ha costat una barbaritat i anem a obrir. I això ho he trobat a faltar. I si ho han fet, doncs que ho diguin. Però jo crec que això, quan un tema és, inclús admetent la equivocació del que ha governat, doncs el que està també a l'oposició i té possibilitats de poder ajudar amb un benefici col·lectiu, amb més d'un interès partidista, doncs jo ho hagués fet, però no puc posar les mans dels altres. Jo ho hagués fet jo si hagués estat en aquesta situació. Ara tothom diem, obrirem la residència després de les eleccions. Ojalà fos veritat, però bueno, fa 2 anys que tenia que estar oberta.
Quines són les prioritats de la seva candidatura si governen a partir del 24 de maig?
La prioritat és la residència, per a mi és el tema més greu, perquè és un cúmul, cada mes paguem 69.543 euros de quota cada mes, i això va pujant. El deute, ja he dit, és que ho tindrem difícil, molt complicat. El deute, si t'hi he rebaixat, només venent patrimoni per amortitzar el capital anticipat, però no hi ha mercat. És a dir, aquí hem que tindre tots un gran sentit de responsabilitat, tots, tots. Els 13 que surtien, tots hem de tindre aquest sentit de responsabilitat, tots. I aquí és prioritzar el que tenim. El deute públic és el primer, la residència és el segon, o posaria al revés, la residència és el primer, i després els pagaments, que si no estem pagant, estem augmentant els interessos de mora. El revés s'ha de liquidar, el 31 de desembre s'ha de liquidar, perquè estarà el copate i podem tindre serveis mínims. És que això ja veurem com ho hem de planificar. És sentar-nos tots en quins ingressos tenim i prioritzar això. Això sí que prioritzar.
És necessari, serà necessari apujar impostos progressivament?
No, ara no. Això ho hauria de fer abans. Els impostos progressius, quan anava bé l'economia, era quan s'hi tenia que haver fet. Quan un país o un poble va bé, l'IPC, és normal que es vagin pujant els impostos. Però què ha fet Convergència i Unió? Durant els anys que anava bé, que havia ingressos a punta de pala de permisos d'obres, doncs no va pujar ni l'IBI ni res. Vull dir, ara se va veure obligat, com que els números sortien negatius, de pujar de cop en 4 anys, vull dir, un promig del 57%. Jo crec que això va ser un error. O sigui, sempre, si tu fas pedagogia que l'IPC té que pujar perquè també les nòmines pugen, però clar, això era en l'època bona. Ara, en l'època dolenta, el que ha fet pujar els impostos ha sigut empobrir més el poder adquisitiu de la gent i, per tant, ha sigut un error de planificació també.
Què faran per incentivar l'economia i la creació de llocs de treball?
Pues mira, primerament, jo sento parlar molt de crear llocs de treball, però per a mi és capdalt és que les persones que estan a l'atur tenen que tenir una formació integral. Una formació. Primer, si no hi ha formació, és molt difícil que després s'hi puguin... perquè volen qualificació i volen una especificació. Per tant, per nosaltres, un pla integral de formació és capdalt. Després, parlem d'hotels. A veure, els hotels, nosaltres tenim places o llocs reservats per hotels, que és importantíssim, però nosaltres en farem una sèrie d'incentius fiscals a canvi de llocs de treball i anirem als llocs on que l'empresari de promoció hotelera pugui vindre aquí amb un atractiu fiscal. I després, qualsevol persona emprenedoria nova que vulgui crear llocs de treball, bonificarem durant 3 anys el 90% d'aquests impostos municipals. O sigui, per atendre a treure a part del capit del que pot reportar a l'Ajuntament, tenen que donar aquestes bonificacions fiscals perquè l'emprenedor pugui tindre facilitats en aquest sentit, no? I crear llocs de treball. Després nosaltres ja fem una proposta que considerem que l'hotel, ja que el van pagar 590.000 euros perquè l'hotel de Bon Repòs que estigués tancat, nosaltres el que volem proposar és que parlem amb el senyor Sofia Vila perquè fer una casa de colònies i un albert juvenil per donar-li rendiment amb allò, amb una empresa pública privada, i això també generaria llocs de treball, com pot ser guies turístiques, com poden ser monitors d'esplai, pot ser serveis, i això per a nosaltres serà capdalt.
Urbanitzacions. Què cal fer per millorar les urbanitzacions i l'estat dels seus veïns? Clar.
Mira, jo, quan vaig ser alcalde, vaig fer un sistema que era molt transparent i participatiu al mateix temps. Hi havia juntes gestores que m'aplicava un pressupost de l'Ajuntament, proporcional a l'IBI que pagaven, i era poc, però almenys era transparent i anàvem executant un manteniment i inversions. Considero que allò que es va fer en aquell moment és positiu, per dos motius. Uns veïns participen en la gestió, és transparent perquè les organitzacions tindran un pressupost de l'Ajuntament especificat, molt o poc, però el tindran, i anirem fent un seguiment amb una junta gestora per anar aplicant aquests diners transparents, que els hi correspon una part del que paguen, i anar millorant. Què volen fer? Algunes coses excepcionals? Podríem aplicar contribucions especials per poder-ho fer. És a dir, és sentar-se, crear una gestora i planificar i prioritzar el que s'ha de fer.
Com es pot treure més rendiment a l'aparcament soterrani de les escoles velles?
Bé, nosaltres, l'oposició que hem fet en aquests 4 anys ha sigut constructiva, pedagògica. I nosaltres vam dir que els preus que hi havia en un principi s'hi havien de rebaixar. L'equip de guarda en aquest sentit va escoltar la nostra proposta, va baixar del preu hora 0,83 a 0,50 i els preus de lloguer de tot l'any va passar de 60 euros a 39. Nosaltres encara proposem baixar-ho més, però bueno, hem vist que també ha donat efecte de baixar de 60 euros anual a 39, perquè ara només queden 30 places per 30 places, és a dir, que hi ha 90 que estan ja llogades i queden 30 només del que està estipulat dels 120 places de lloguer anual. Per tant, ha donat un efecte positiu. Considerat, us proposem baixar a 25, però bueno, podem reconsiderar això si este pla continua anant bé. El que volem que això tingui el rendiment al 100%. L'altra cosa és les places que estan en venda d'adquisició de concessió administrativa, que això també tinc que donar una sortida per rebaixar potser el preu.
Hi posaran alguna cosa a sobre del pàrquing?
Nosaltres he sentit dir places... Miri, parla molta gent de participació ciutadana. Nosaltres el que farem és... elaborarem un reglament orgànic de participació ciutadana al ple, en què totes les forces vives hi participaran perquè això pugui ser una realitat. I nosaltres, aquí, en este solar d'aquí, el que farem serà una consulta popular perquè la gent pugui dir què és el que pot anar. Ara bé, tot serà condicionat a l'aspecte econòmic, perquè l'Ajuntament està com està. Però, bueno, una persona pot dir, escolta, podem atraure un hotel aquí. Pues, bueno, pues ho tindrem en compte. O, per exemple, podem tindre una inversió pública privada de fer un centre d'un centre lúdic recreatiu d'esplai per joves. Bueno, és una condició que també... Però una plaça pública també pot ser. També ho tenen en consideració, però hi ha grups polítics que ho han definit clarament el que volen fer. Nosaltres creiem que ha de ser la participació de la gent que pugui dir i creiem en la consulta popular, perquè estarà dintre del reglament que aprovarem si nosaltres tenim capacitat de govern i que sigui la gent qui decideixi.
Vostè ha parlat ja d'una part del tema del bon repòs. Aquest és un tema dels que més se critica l'equip de govern. Les coses estan ara com estan, però què faran si governen en tot plegat?
En quin sentit ho diu vostè?
El tema de bueno, a hores d'ara hi tenim un parc públic, però sí que hi ha una sentència en la que bueno, s'han de canviar diverses coses. Hi ha una negociació, hi ha uns edificis a construir en una part d'aquest espai i després hi ha aquest edifici que també hi ha la possibilitat, encara que remota, però la possibilitat de que en un moment determinat es pogués enderrocar fins i tot.
Sí, ells tenen un permís d'enderrocament. Curiós, no? Perquè un edifici centenari, el primer conveni que va haver, li donen el permís d'enderrocament, que això també és una cosa que s'ha fet una mala gestió en aquest sentit. Perquè ells sempre tindran, a l'hora de negociar, sempre tindran aquesta execució del permís d'enderrocament que li va donar la Convergència i Unió al govern, no? Bé, nosaltres intentarem que aquesta sentència que ha dit que els equipaments no poden anar a Sant Jordi, buscarem, ens hem d'assentar altra vegada i buscar un lloc ara, amb una cosa que no es va fer, amb un peritatge, és a dir, has de fer un peritatge del que tu fas de permuta, perquè això és fundamental, és a dir, els tècnics tenen que peritar, home, jo et dono, allà tenen que anar a 230 habitatges, i bueno, el valor que pot tindre un lloc o l'altre pot variar, i això s'ha de fer, vull dir, la valoració tècnica de com se fa una permuta ha d'estar present. Per tant, això és un tema que també s'haurà de parlar, que surti, i nosaltres ja t'he dit que l'ús de l'hotel ha de ser productiu cara al poble, no? I nosaltres creiem que allí una casa de colònies en un alberg seria fonamental, perquè també dones una projecció exterior important.
Per últim i per acabar, per què considera que li haurien de fer confiança a vostè els electors aquest diumenge?
Per què? Jo he demostrat en els errors i en els encerts, en molts anys, en 20 anys de política, he governat, he estat a l'oposició, ara aquests 4 anys últims amb majoria absoluta han fet una posició constructiva i pedagògica, assumint que el poble estava en una situació complicada, han fet propostes, unes ens han acertat, altres no han acceptat. O sigui, nosaltres el que considerem és que tenim una integritat de que el poble està per damunt de tot, que a les verdes madures tenim que posar tota la carn, com diuen els castellans, a l'assador per a poder traure el poble a la situació en què està, i per tant, honrats, i som honrats, i som honestos. Vull dir, nosaltres no anem a fer un desgast perquè un ho fa malament, sí que posau de manifest, però que hem demostrat aquests 4 anys que hem sigut constructius, fent propostes i que creiem que ens sentim satisfets de que el poble, pues, la política de partit o la política d'interès partidista no l'ha aplicat i penso que no l'aplicarem.
Senyor Joan Font i Ballesteros, moltíssimes gràcies. En tot cas, encara ens queden uns dies de campanya i el sentirem, l'escoltarem en el debat d'aquest dimecres. Moltíssimes gràcies, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig. Cada dia a les 10 i 5 del matí, entrevista amb els caps de llista. Dilluns, Joan Font de la plataforma Calera. Dimarts, Antonio Espuny, Compromís per la Cala, candidatura de Progrés. Dimecres, Jordi Gazzani, Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal. Dijous, Adrià Figueres, del Partit Popular de Catalunya. I divendres, Joan Pere Gómez i Gómez, de Convergència i Unió. A les 10 i 5 del matí, cada dia, entrevista amb els caps de llista. Programació especial de la Cala RTV amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig.